l'Info Migdia.
Molt bon dia, és divendres 20 de juliol del 2018 a les portes del cap de setmana i això a l'estiu significa que demà hi ha concerts de festa major, en els millors dels casos avui també en alguna població de la comarca. Aquest cap de setmana la cita és a Mataró, que celebren les Santes, i també a Sant Pol, on hi ha la festa major de Sant Jaume. Aquest any, per cert, l'Ajuntament Veí ha decidit posar en marxa una campanya per prevenir i actuar davant les agressions sexistes, pensant en la tasca de sensibilització que s'ha demostrat que cal continuar fent després del xocant cas de la Manada. Avui en parlarem a l'Info Migdia, una edició que començarem parlant de la important cita política que té per endavant el Partit Demòcrata aquí a Catalunya. Ens presentem, Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Els controls tècnics Víctor Riera i que us parla Dolors Lieuri. Com sempre, avançarem continguts en titulars. Aquest cap de setmana es farà la primera Assemblea Nacional del Partit Demòcrata amb l'elecció de la direcció executiva i la decisió sobre si s'integra o no al moviment promogut per Carles Puigdemont i que s'ha anomenat Crida Nacional per la República.
El president local del Partit Demòcrata, Marc Buch, aposta perquè la formació s'assumi al projecte polític de Puigdemont sempre i quan això no comporti la dissolució del propi partit.
El 24 de juliol és l'altra data a tenir en compte. Se celebrarà el ple extraordinari del Consell Comarcal del Maresme, on es farà l'elecció i proclamació, per tant, del nou president de l'administració supramunicipal. Fins llavors farà les funcions de forma provisional el caldenc Joaquim Arnó.
El candidat de consens i qui serà elegit si no hi ha cap canvi d'última hora és l'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó. Al voltant de la seva figura i elecció s'hi han posat d'acord el Partit Demòcrata i el PSC, els dos socis de govern al Consell Comarcal del Maresme.
I avui ens interessem també a l'Info Migdia per la problemàtica de l'expansió de la vespa asiàtica, la vespa velutuda, un insecte que està fent nius aquí a la comarca, l'última pineda de mar, i que la seva picada ha provocat almenys una mort a Galícia.
Avui a l'Info Migdia entrevistarem el biòleg Pere Alsina per saber el risc de proliferació d'aquesta espècie d'insecte.
I també parlarem del concert d'avui, de les nits d'estiu a Calella i de la revetlla de Sant Jaume que l'agrupació sardanista farà demà dissabte al passeig. Doncs com dèiem, aquest cap de setmana hi ha l'Assemblea Nacional del Partit Demòcrata per decidir si manté l'actual direcció, encapçalada per la coordinadora general Marta Pascal i que compta amb l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, com a responsable de relacions institucionals i amb la societat civil. Aquest és el càrrec que ostenta hores d'ara. La candidatura alternativa a l'actual direcció és la que ha presentat l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals. Una setantena d'associats calellencs tindran dret a vot en l'assemblea que se celebrarà dissabte i diumenge al Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona.
Ho ha explicat el president local del PDeCAT de Calella, Marc Buch.
En aquesta assemblea, sí que un dels punts de l'ordre del dia doncs, és l'elecció de la nova direcció, o la nova direcció, o la mateixa, bueno, les dues candidatures que hi ha, i en tot cas també doncs, es haurà tant altres temes de caire ideològic i altres temes, doncs, lògicament, d'ideològic, de política municipal, etc. Vull dir que no és només aquest punt, sinó que hi ha molts més punts de l'ordre del dia.
L'Assemblea Nacional haurà de decidir també si s'integra a la Crida Nacional per la República, que impulsa Carles Puigdemont i que compta amb el suport del president de la Generalitat, Quim Torra, i de Jordi Sánchez. Una proposta política que busca ampliar la base del partit i participar a totes les cites electorals fins a la plena instauració de la República. Una proposta que, a priori, està vista amb bons ulls pel president local del PDeCAT.
El PDeCAT s'hi pot ja de sumar en aquesta Crida Nacional sense problemes, sempre i quan doncs, sigui per ser un actor més polític i no per ser absorbit doncs, per aquest moviment transversal, perquè com bé diu, doncs, és un moviment transversal que el que vol és sumar, però jo entenc doncs, que el PDeCAT ha de tenir veu pròpia i formar part d'aquest moviment, però si no, doncs, per ser un actor més d'aquesta crida, que en tot cas doncs, segurament serà molt positiva, perquè tot el que sigui aglutinar i sumar diferents sensibilitats i moviments transversals, doncs està bé, però també doncs, moltes vegades cal pensar doncs, exactament el que volem i per tant doncs, tot el que sigui sempre la base és positiu.
El PDeCAT celebrarà aquest cap de setmana la seva primera Assemblea Nacional, dos anys després de la seva creació. 2.000 associats podran participar en la definició del full de ruta que el partit seguirà a partir d'ara.
i Joaquim Arnó, l'alcalde de Caldes d'Estrac, ha assumit de forma temporal la presidència del Consell Comarcal del Maresme en substitució de Miquel Àngel Martínez, qui ja ha presentat oficialment la seva renúncia al càrrec. Pel dimarts 24 de juliol hi ha convocat el ple extraordinari per escollir el nou president de l'administració comarcal, que, si no hi ha canvis d'última hora, serà per l'actual alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, que és el candidat de consens entre el Partit Demòcrata i el PSC.
El vicepresident primer del Consell Comarcal del Maresme agafa les regnes de l'administració comarcal de forma provisional a l'espera que es proclami nou president. Serà fins al dimarts 24 de juliol a les 5 de la tarda, quan hi ha convocat un ple extraordinari per la seva designació. El fins ara president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, ha oficialitzat aquest dimarts la seva renúncia com a conseqüència del cas de les obres a casa seva fetes amb material municipal, un assumpte que va sortir a la llum per una gravació d'àudio entre ell i un treballador de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, d'on és alcalde.
I en un altre ordre de qüestions, direm que el sindicat COS explicarà demà a Calella quins són els drets dels treballadors al sector de l'hostaleria. Ho farà el casal popular La Morra de la CUP, oferirà una xerrada informativa sobre la campanya i guia que porta per nom "A l'hostaleria treballem amb drets, no tot s'hi val". Comptarà amb la participació de dues integrants del col·lectiu de les Quelis de Barcelona, que és l'associació de cambreres de pis d'hotel. L'acte tindrà lloc a les 7 del vespre al local del carrer Sant Josep, número 7.
El sindicat COS denuncia que l'hostaleria és un sector amb condicions de treball extremadament precàries, amb una alta temporalitat i rotació, falta d'alta a la seguretat social o jornades de treball inacabables. Amb l'edició de la guia es pretén donar informacions bàsiques per l'organització dels propis treballadors i fer front així a la seva situació de desprotecció.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Aquesta passada nit s'ha fet l'operació per retirar el niu de vespa asiàtica que es va detectar al complex esportiu de Can Xauvet, a Pineda de Mar, concretament al sostre de la graderia del camp de futbol, que ja ho saben, estar a l'aire lliure. Se suma, doncs, als nius que ja s'han trobat anteriorment en d'altres poblacions a l'Alt Maresme, com per exemple Santa Susana i també Tordera. Una notícia que coincideix amb la confirmació aquestes últimes hores de la mort d'un home de 79 anys, això és a Galícia, per la mort d'una picada de vespa velutina, una espècie que també està en expansió aquí a Catalunya i que ha motivat que fins i tot des de la Generalitat s'hagi posat en marxa un protocol d'actuació per la vigilància i control de les poblacions. Dues notícies, doncs, que avui ens porten a trucar al biòleg Pere Alsina per treure una mica l'entrellat de tot plegat. El saludem ara mateix. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia.
Hem de puntualitzar que aquest home mort a Galícia era al·lèrgic a les picades de vespa i que, de fet, s'assegura que un 3% de la població és al·lèrgica tant al verí de les vespes i també de les abetlles. Una puntualització important, però que això no treu que ens preguntem fins a quin punt ha de preocupar-nos per la nostra pròpia salut l'expansió d'aquesta espècie de vespa invasora, també aquí a Catalunya.
Respecte a la salut humana, ens hem de preocupar molt poc perquè la seva picada és similar a la de la vespa europea o de les vespes europees. Per tant, no té cap altre valor afegit que aquesta, ni tampoc és agressiva, en el sentit de dir si una persona va de picar, sinó que té un comportament exacte al de les vespes que han tingut tota la vida per aquí, que és que et piquen si se senten amenaçades, bé perquè t'acostes al seu niu, o bé perquè et poses molt nerviós. Però una vespa, si tu estàs allà, no ve a picar-te perquè no s'alimenta. No és com un mosquit, que et pica per xuclar-te la sang perquè es forma part de la seva dieta, sinó que és un mecanisme dissuasori per foragitar enemics. Per tant, el grau de permissivitat de la picada de la vespa asiàtica és equiparable exactament el de la nostra vespa. Per tant, en aquest sentit, no hem de patir. No hem de patir més, vaja.
Sí que dèiem que la Generalitat ha activat un protocol, fins i tot demana que avisem ràpidament en cas de localitzar un niu d'aquesta espècie de vespa, bàsicament sobre els efectes que té sobre l'apicultura, que sí, són importants.
Sí, aquest és el principal efecte. Pensem que és una espècie, per situar-ho, perquè molt, probablement molta gent que ens escolta no ho sap, és una espècie exòtica de fora que fa pocs anys que és entre nosaltres, en el cas de Catalunya exactament 5 anys, que es va detectar el 2013. En el cas d'Europa en fa 14, es va detectar per primer cop a França, provenient de, sembla que va entrar via transport marítim, ve del sud-est asiàtic, i al Península Ibèrica el 2010 al País Basc. Bé, per tant, fa 5 anys que és aquí amb nosaltres. El principal problema a l'espè està en expansió, ve de zones de clima similar al nostre, subtropical, i per tant s'hi troba bé, i està en expansió. El principal problema no és sobre la salut, com dèiem, és les picades, sinó l'efecte sobre els ruscos d'abelles productores de mel, no? Que les mata. És més gran que elles, les captura, i a diferència del que molta gent pensa, que les mata per menjar, no les mata per ella, no, per menjar-se-les elles, sinó per alimentar les seves larves, les, de la seva espècie. Apuja la progènia amb insectes que captura i alimenta les larves amb aquests insectes capturats, entre els quals un 80% abelles de mel. Per tant, ella, en canvi, com adulta, la vespa asiàtica, fa com les altres vespes, s'alimenta de sucs, sobretot de nèctar i de sucs de fruita madura, préssecs, prunes, això.
Diu que poden arribar a capturar entre 25 i 50 abelles al dia. Aquesta és una xifra molt important?
Sí, sí, perquè cada rus té una mida diferent, però no cal, segons em diria dir, que una abella, agafant aquests números, se'n menja 1.500 en un dia, i 1.500 abelles ja amb un rus ja fan forat. Sí, sí. És un nou risc, a més, per les abelles, que ja en tenen un altre ara, molt important. Bé, en tenen diversos, Les pobres abelles de la mel estan patint molt. Entre altres coses, perquè hi ha un àcar, una mena d'aràcnid, per dir-ho, una mena de paparra, per dir-ho així vulgarment, que les parasita i les mata. Això ja hi és, Després s'hi ha d'afegir l'efecte de l'eteri dels insecticides i dels canvis d'usos d'hàbitat, Pensem que totes aquelles zones amb flors i tot això, amb els herbicides també desapareixen. I ara ja només li faltava aquesta estocada, pobra, que entri des de fa 4 anys una vespa voraç depredadora d'abelles. I ho remarco, no per alimentar-se elles, no sols mengen elles, sinó per alimentar la colònia del rus de la vespa asiàtica.
Pere, ens explicaves ara que aquesta vespa asiàtica és més gran que les abelles. Aquesta és la principal diferència a simple vista que ens permetria saber si al davant tenim una vespa asiàtica, una vespa o una abella. De vespes n'hi ha moltes. Sí.
No, això en descartaria moltes, perquè hi ha altres vespes molt grans. Hi ha moltes vespes, Nosaltres popularment parlem d'abella i vespa,
Sí.
S'entén, és una simplificació, però hi ha moltes espècies de vespes diferents, com hi ha moltes serps, no? I en diem serp, així, hi ha moltes. Aleshores, la principal diferència és que és l'única que té l'abdomen, que és la part final del cos, amb una sola banda groga. No és aquella mena de jamaia, aquelles bandes negres i drogues intercalades, sinó n'és una de sola. Envoltada, perdó, d'un negre marró fosc.
Qui vegi un niu i no sàpiga si són de vespes o d'aquestes vespa asiàtica, en tot cas que no s'hi acosti a mirar-ho, que truqui directament als serveis de la Generalitat, que seran ells els que s'encarregaran de determinar si és una espècie o una altra.
Sí, no sé si és el servei general, hi ha una pugna entre qui ha de fer el càrrec de la vigilància i sobretot de l'actuació, sense els serveis municipals. En principi ho assumia la Generalitat, diria que ara la Generalitat està pressionant perquè ho faci els serveis municipals, perquè cada cop se'n troben a més llocs, A més i més llocs. L'espècie està en expansió, jo diria, sense ser un expert màxim en tema de la vespa asiàtica, que ja no es pot erradicar. El que sí que es pot és controlar, mantenir uns nombres més baixos, seguint les polítiques de detecció i eliminació, etc. Però que ja no es pot erradicar, que ha vingut aquí per quedar-se, com altres espècies, com el mosquit tigre, posem per cas, o com tantíssimes, que el màxim que podem fer ja és intentar apaivagar, esmorteir els seus efectes, però ja no anul·lar-los per complet.
En el cas de Pineda, aquesta troballa recent d'un niu de vespa asiàtica, entenem que és l'Ajuntament de Pineda qui se n'ha fet càrrec i que ens explicava ahir que aquesta passada nit és quan es faria l'operació per retirar-lo. És el que toca fer-ho de nit, Pere?
Sí, perquè sembla que menys una activitat és d'activitat diurna i, per tant, si ho fas de dia, realment pots eliminar un rus tenint bona part de la colònia, no tota, clar, perquè la colònia hi ha cries i tot, però a les obreres i als éssers sexuats tenim-nos fora, campant i volant. Per tant, de nit sembla més apropiat perquè concentra tota la població a dintre, no? L'altra cosa és que ignoro què se'n fa, jo quin mètode, un cop que agafen el rus, se'n fan, com ho fan, i quin és el protocol precís per acabar amb ella.
I per què almenys tenim la sensació que hi ha més presència de, ja parlo, tant de vespes com d'abelles a l'estiu? Perquè nosaltres també sortim més a l'estiu?
No entès la darrera part de la pregunta, perdó. Tenim la sensació que hi ha més presència de vespes?
De vespes i d'abelles a l'estiu.
Perquè són més actives. Els insectes en general, els insectes són més actius, depèn de cada insecte, quan fa bon temps i quan hi ha temperatures agradables i hi ha més vida. La vida, doncs, bull molt més a partir del març-abril, les temperatures pugen, aquells éssers que dormien es desperten, aquells éssers que havien passat l'hivern amb un ou surt una larva i d'aquí tira endavant, i hi ha més vida animal molt, i vegetal a partir de la primavera, sobretot a la primavera fins a la tardor, que a l'hivern. La vida vegetal, penseu que els arbres encara molt més si fossin noruecs o fossin russos. Els arbres no tenen fulles, està nevat, està tot esmorteït. Aquí no s'atura l'activitat biològica com s'aturaria, doncs, a Finlàndia, que gairebé s'atura, no tota, però molt. Les plantes no creixen, no tenen fulles. Hi ha alguns poquets d'animals que passen l'hivern passant-les malament, però la resta estan en fase o dormint, com un os, o en fase d'un ou, d'una pupa, que és una mena de capoll, o un capoll directament, o ous. Tothom passa el període aquest tan dolent intentant rebaixar l'activitat o anul·lar-la totalment. Aleshores, és un adveniment de la primavera que tot bull. I és aquí, en aquest moment, doncs, que hi ha més insectes, més cucs, més abelles, de tot. Les plantes broten, fan fulles verdes, que són tendres, que fan les delícies dels animals herbívors, que els cruspeixen com si fos una amanida aquesta ben verda, aquests animals són caçats, etc. I les bones temperatures també fa que tot es podreixi, hi hagi més bactèries, tot va més, la velocitat més alta. Tu deixes un bistec, per dir-ho ràpidament, a 30 graus amb un 90% d'humitat en un lloc i desapareix en 4 dies. No. I el deixes a 0 graus i 3% d'humitat i dura 3 mesos.
Doncs molt didàctiques, com sempre, les teves explicacions, Pere Alsina, avui interessant-nos.
Intento ser gràfic,
Doncs ho ets, i moltíssim, i molt pertinents les explicacions avui, després que aquestes últimes hores doncs haguem sabut que s'ha trobat aquest niu de vespa asiàtica, ja s'ha retirat del complex esportiu de Can Xauvet a Pineda de Mar. Moltíssimes gràcies un dia més per les teves explicacions, Pere. Bon estiu.
A vosaltres, a disposar.
Gràcies.
A reveure, bon dia.
57.9 FM. Restaurant Cafeteria Sant Joan. Cuina casolana. Obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí. Amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte. I per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan. Carrer Sant Joan 91, Calella. Informació i reserves al 93-766-1342.
Que sí, que t'encanta la ciutat a l'estiu, però en el fons el que més t'agrada de la ciutat és agafar el cotxe i escapar-te a la platja. Amb Peugeot Summer Drive tens fins a 7.000 euros en renovar el teu cotxe i condicions especials en vehicles seminous i en postvenda. Així dius com t'encanta la ciutat a l'estiu i tot plegat des de la platja. Inscriu-t'hi ja a Peugeot.es.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Imprimir o revelar. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Fotografies que pots portar a revelar en USB, targetes de memòria i a través de Wi-Fi amb l'aplicació de Fuji per mòbils. Descobreix la diferència i guarda els millors moments de la teva vida en paper fotogràfic d'alta qualitat. També disposem de servei per fer-te fotografies per documentació. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Carrer Sant Pere, 74, Calella.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
1:50 en directe a l'Info Migdia, avui divendres 20 de juliol. Obrim plana cultural lúdica per aquest cap de setmana, en la que Raül Rodríguez presentarà el seu darrer disc, La Raïd Elèctrica. Ho farà avui a les nits d'estiu de Calella, 3 anys després de la seva primera actuació en l'únic concert que oferirà aquí a Catalunya. Raül Rodríguez omplirà el far amb el seu estil, que es defineix com afro-flamenc elèctric i que veu de l'encreuament de la música flamenca, el rock andalús, els sons cubans i també el ritme africà, cançons noves a partir d'històries antigues, com assegura el mateix autor.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, el músic ha recordat la seva primera vegada a Calella i ha animat a tothom en el divendres al Far.
Recuerdo que estuvimos hace, creo, 3 años presentando el primer disco allí en el Faro y fue un entorno privilegiado y una suerte tremenda poder tocar en un lugar así y poder expresarnos allí. O sea que espero contar con la visita de los amigos y nada, y que echemos una noche verdaderamente linda, bonita, de disfrute y con un poquito de aprendizaje también por parte de todos, ¿no?
Rodríguez ha explicat d'on neix la seva música i ha explicat que els assistents al concert podran gaudir dels temes dels seus 2 discos.
Tocaremos cosas de los 2 discos. Tocaremos cosas de mi primer disco, Razón de Son, algunos temas, y aprovecharemos para presentar la mayor parte del repertorio del disco nuevo, de La Raíz Eléctrica, que es una música que yo hago canciones nuevas a partir de digamos, de historias antiguas, ¿no? Busco en la parte antropológica y en la parte histórica muchas de las noticias que han ido pasando en el cruce de las músicas entre Andalucía, el Caribe, África, y viendo un poquito qué músicas están dentro de esa música flamenca.
La música flamenca, que va ser el bressol de Raül Rodríguez, fill de la cantant Martirio, ha crescut envoltat de grans músics dels que ell segueix la seva tradició.
Me exige mucho, ¿no? Pertenecer, además, a una familia que artísticamente es admirable, ¿no? Todos los sentidos, porque la trayectoria de mi madre es apabullantemente bonita y fructífera, ¿no? Entonces eso me pone ya en un punto de partida en el que tengo que estar a la altura de muchas cosas muy bien hechas, ¿no? Pero al mismo tiempo me ha proporcionado una escuela privilegiadísima, ¿no? En las que teníamos visitas de Nazario, por ejemplo, el dibujante, teníamos contacto con... Yo recuerdo haber visto allí muchísimos conciertos de Gil Jaco, de Mario del Mar Bonet, de muchos cantantes catalanes. Había un entorno muy bonito y yo he podido ver eso en casa, he podido ver los primeros Venenos, la primera Pata Negra, Juan el Cama. He podido disfrutar de estar rodeado de una escuela de música increíblemente rica, ¿no?
El concert de Raül Rodríguez tindrà lloc avui a les 10 al Far de Calella. Les entrades estan a la venda al preu de 12 euros i es poden aconseguir a través de la pàgina web de Tic Tac Ticket.
I demà l'agrupació sardanista farà la seva revetlla d'estiu, la revetlla de Sant Jaume, que com cada any inclou el concurs de fanalets.
La presidenta de l'agrupació sardanista, Caral Piedemonte, ha recordat que per entrar a concurs han de ser fets a mà.
Han de ser fanalets fets a mà i tots els nens tenen premi, que és una joguina. Nosaltres muntem un escenari ple de joguines i llavors amb la classificació que hi ha, doncs els nens van entrant per ordre i clar, com més amunt quedes, millor és la joguina, no? Perquè no totes les joguines són iguals.
També es fa el tradicional concurs de colles improvisades, igual que es fa a la plec. La copla toca una sardana i es classifica les colles de millor a pitjor. La copla convidada torna a ser la contemporània, que un any més arriba a la nostra ciutat amb el Sarda Show. Aquest, a més, hi hauran ballables.
Va lligada contemporània amb Revetlla de Sant Jaume. Sempre tenim la contemporània, sardanes d'aquestes amb arranjaments de músiques que podem conèixer tots, des del Despacito fins a Shakira. I també aquest any hi haurà ballables, polques, valsos, passos dobles. Hem demanar perquè així hi hagi una mica de combinació i estigui bé.
Qui ho vulgui podrà sopar a preus populars. Els col·laboradors de l'agrupació són els encarregats de portar el bar. Caral Piedemonte ha explicat que els diners que fan els van molt bé per poder apaivagar les despeses de totes les activitats que es fan al llarg de l'any.
aquesta revetlla ens serveix per apaivagar una mica les despeses de l'aplec i, bueno, que va molt bé aquesta revetlla.
De l'aplec del mes de juny?
Sí, sí, perquè l'aplec, encara que es faci diners al bar, doncs genera molta despesa que no es pot sufragar el mateix dia. Tenim la subvenció anual de l'Ajuntament, que la repartim tant en el concert de Nadal com en l'aplec, com en la revetlla, com en el cicle d'estiu de sardanes, però sí que és veritat que generem més despesa que ingressos, no? A finals d'any, des de que jo en tinc coneixement, des de fa uns 5 anys ens quedem al voltants del zero, vull dir, no generem mai ingressos.
Com és tradició, la revetlla es farà al passeig de Manuel Puigvert a partir de les 9 del vespre.
I la festa major de Sant Jaume de Sant Pol de Mar és una de les més esperades i gaudides pels joves que compleixen més o menys el detall amb el calendari de festes majors d'estiu de l'Alt Maresme i comarca. Aprofitant això, des de la Regidoria d'Igualtat de la Vila han posat en marxa una campanya de sensibilització i informació contra les agressions sexistes amb un missatge clar i contundent: no és no. S'han penjat cartells als espais més concorreguts d'aquests dies.
Durant aquests dies es difonen missatges antimasclistes per evitar comportaments discriminatoris i agressions sexistes a l'estela del que han fet altres ciutats espanyoles davant l'impacte social que ha provocat el cas de la Manada. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar vol que el jovent visqui la festa major lliurement i de manera sana, ho ha explicat la regidora d'Igualtat, Marta Romà, en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Com que tenim molts joves que venen de tot arreu, de tots els voltants de Sant Pol, joves que van d'edats 13, 12, 13 anys fins a 20 i pico, doncs vam creure que seria molt convenient fer una campanya. Des de la Regidoria d'Igualtat en parlem els dies que toca, doncs el 25 de novembre, quan és el dia de la violència, i el dia de 8 de març, quan fem el dia de la dona, fem més gran, i què millor fer-ho durant les festes, que és quan poden produir-se més casos doncs, d'agressions sexuals, verbals, violència...
La campanya es fa visible en els espais on hi ha més concentració de gent durant les festes, a l'embalat de la platja de les Barques, al passeig de la Punta i també al parc del litoral, on demà s'hi celebrarà la farra alternativa. Però també a la Riera i davant l'Ajuntament, amb la voluntat de reforçar el missatge de mantenir la seguretat i el respecte en el lleure. Les pancartes i banderoles inclouen també els telèfons a la policia local de Sant Pol i el d'Atenció contra la Violència Masclista, que és el 900 900 120. A més, durant la nit de dissabte a diumenge, un equip de Creu Roja Joventut informarà els joves sobre el risc del consum de drogues, les relacions sexuals sense precaució o la violència masclista.
I tot plegat perquè a Sant Pol tinguin una festa major tranquil·la i la disfrutin. Gràcies, Andrea. Fins dilluns.
Fins dilluns.
Acabarem amb el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
La previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica avui de moment continua sense complicacions, però anem cap a un cap de setmana en el qual sí que tindrem canvis en el temps. De moment avui domini del sol i temperatures semblants a les d'ahir, altre cop amb màximes al voltant dels 30 graus aquí a la comarca. De cara a demà baixen les temperatures, això indicarà també un augment de la inestabilitat, que durant el matí ens portarà nuvolositat variable, risc d'alguna gotellada, creiem que poca cosa, però durant la tarda sí que podem tenir ja alguna tempesta localment intensa cap al centre i nord del Maresme. Unes precipitacions que diumenge amb el pas d'una línia frontal es podrien fer més generals. Aquí a la comarca, puntualment, a més serien abundants, amb unes temperatures que demà baixaran una mica i diumenge encara baixaran una miqueta més, sobretot les temperatures nocturnes, amb vents fluixos durant tot el cap de setmana i amb una situació marítima que continuarà tranquil·la a tot el Maresme.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Neti Polit.
Doncs posem el punt i final a l'informatiu d'avui divendres 20 de juliol, en què hem parlat i molt de l'agenda cultural per aquest cap de setmana aquí a Calella avui, amb el concert de Raül Rodríguez de les nits d'estiu de Calella al Far, demà amb la revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista, i també parlant de la festa major de Sant Pol, per la qual han posat en marxa des de la vila una campanya per prevenir en contra de les agressions sexistes. Informatiu que hem arrencat amb les declaracions del president local del Partit Demòcrata, Marc Buch, en què s'ha mostrat partidari de la integració del partit, de la participació del partit en el moviment que promou Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República. Acabem aquí l'info d'avui i tornem dilluns a la mateixa hora. Esperem trobar-los. Que acabin de passar un bon divendres i disfrutin del cap de setmana. Adéu-siau.